els que ens porta la Carolina Costa. Després parlarem d'Egipte amb un egipci que viu a Catalunya i que ens visitarà en directe, Ragai Girgis. També tindrem l'espai, naturalment, doctor Pros, fins a les 10.
Hola, bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, haurà de respondre a les preguntes de l'oposició sobre les conseqüències que poden tenir les últimes mesures aprovades pel seu govern. Ho farà en la sessió de control al Congrés dels Diputats a partir de les 9 d'aquest matí. Prop de 90.000 persones van emigrar de Catalunya el primer semestre del 2012. Catalunya és la comunitat que perd més població d'Espanya, d'on van marxar un conjunt 270.000 persones, el doble que l'any passat. La comunitat internacional redobla esforços per aïllar el règim de Síria, que ja combat contra els rebels a la mateixa capital del país, Damasc. Aquest dimecres, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, viatja a la Xina, on es preveu que insti el president Hu Jintao a abandonar el seu suport a Bashar al-Assad. I en esports, l'era de Tito Vilanova al Barça ha arrencat amb les primeres sessions d'entrenament a la ciutat esportiva, que ha comptat amb el retorn a la feina del lesionat David Villa, Andreu Fontàs i Dani Alves. Els internacionals tornaran el pròxim dia 30. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 2:15.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música, el programa dels musicals amb Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats, amb Lletra i Música, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Passen 3 minuts de les 9. Egipte viu moments d'incertesa després dels últims canvis polítics i socials. Recordem que a les eleccions presidencials va guanyar l'islamista Mohamed Morsi, líder dels Germans Musulmans, que de fet ja ha pres possessió i ha estat reconegut, fins i tot internacionalment, amb una recent visita de la secretària d'Estat nord-americana Hillary Clinton com a president del país d'Egipte. El Parlament d'aquesta nació, però, està, per dir-ho així, en aquests moments intervingut pels militars. No es pot reunir, tot i que ha desafiat aquesta prohibició els últims dies, tenint també reunions. Una situació, doncs, incerta, que no sabem com acabarà, però que, sens dubte, si no es resol, pot fer reproduir els propers mesos les tensions socials que vam viure en el primer semestre de l'any passat amb la deposició del president Hosni Mubarak. Avui volem parlar uns minuts sobre Egipte amb Ragai Girgis, que és un hoteler egipci que viu des de fa 19 anys a Catalunya i que ens analitzarà com veu la situació. Senyor Ragai Girgis, molt bon dia i benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, gràcies.
Com està i com estan els egipcis en aquests moments, especialment els qui, com vostè, viuen fora del país?
Bueno, estamos ya conectados casi, mirando noticias casi 24 horas, día y noche. Estamos buscando noticias, saber el último que pasa en el país, sobre todo ahora que ha empezado el gobierno con el presidente Mursi, bueno, es el jefe del partido de los hermanos musulmanes, que en teoría tiene que dejar la presidencia del partido para liberarse completamente para el Estado, pero aún no hay decisiones. Y lo que pasa es que la presidenta ha empezado sin constitución. Entonces, había muchas decisiones, muchas cosas, que antes las elecciones del presidente, que empiezan con las elecciones del presidente o para hacer la constitución primero. Había muchas cosas contradictorias y al final decidieron de hacer las elecciones y después la constitución. Claro, es un poco...
Això no ha comptat amb el suport de tot el país, diguéssim.
No.
Perquè aquí a Espanya es va fer primer unes corts constituents.
A ver, es lo normal, porque queremos o no queremos, seguramente, si de hacer la constitución después las elecciones, el partido del presidente va a tener una buena parte de la ley, de la constitución. Entonces, es el primer paso que hemos empezado mal. I ara,
per això l'exèrcit en aquest moment no reconeix encara el Parlament, és aquesta la raó, diguéssim.
És una de les raons, és una de les raons. Entonces, salió la decisió del exèrcit de parar, que ja ara no funciona, no se reúne el Parlament. I després ja la primera decisió que tomó el president és volver otra vez al Parlament. Entonces, claro, ell ha tomado una decisió contra el Tribunal Constitucional. Entonces, este ha vuelto a subir la era de la gente otra vez. Entonces, ayer tenía que saber ya el resultado de la respuesta del tribunal, pero si cambió para el domingo que viene, vamos a ver qué va a pasar el domingo que viene, porque es una decisión muy difícil, muy complicada, puede
subir mucho. Però molt important també, oi?
Claro, claro.
Llavors, el que ha de decidir el Tribunal Constitucional és si es reconeix el Parlament o si continua...
Bueno, salió una ley, una decisión, una orden del Tribunal Constitucional de parar las reuniones del Parlamento, de anularlo. Y después vino el presidente y decía, no, que vuelven a reunirse.
Sí, se ha reunido últimamente, han visto fotografías,
exacto, imágenes. Exacto, pero esto ya es el primer decisión un poco...
También, según usted, es equivocada porque es desafiar massa, ¿no?, el marc legal vigent. Es como enfrentarse.
Exacto.
Bé, en tot cas, veurem quina és la solució, però cal que Egipte trobi aquesta estabilitat, ara que sembla que doncs, ja començava... una democracia auténtica.
Entre comillas, la verdad, entre comillas. Claro, mientras que hay la religión dentro de la política, a ver, son dos cosas distintas. Hay que saber, por ejemplo, un presidente, un político es una profesión. El presidente es una profesión. No puede ser, por ejemplo, que, bueno, un obispo que será un alcalde. Bueno, a ver, él sabe hacer su mejor trabajo como obispo, pero como alcalde no es lo mismo.
Sí, òbviament, en el context actual de separació entre la religió i la vida pública, una mica seguint aquest gran mandat evangèlic de Jesús, no? El César, el que és del César, i a Déu, el que és de Déu. Això seria assumible pels musulmans.
És el millor exemple.
En aquest context, doncs, sembla que vaja, el president d'Egipte no s'hauria de barrejar el fet religiós amb el fet polític. Ara bé, el Partit Germans Musulmans suposo que donaria molt per parlar, perquè és un partit islamista, però des d'aquí també es diu que és moderat, una mica com passa a Turquia, que hi ha un partit islamista que està en el govern, però tenen una constitució laica.
Lo que pasa, hay que pensar ahora que los hermanos musulmanes no son solos ahora como partido musulmán, porque claro, de una parte hay los hermanos musulmanes, de otra parte hay los salafistas. Entonces, los salafistas han apoyado al presidente para las elecciones. Entonces, de mi punto de vista, quieren un trozo de la tarta. Entonces,
perquè els salafistes són considerats més radicals, més
integristes,
per dir-ho així.
Y claro, ahora hay muchas decisiones de los hermanos musulmanes, los salafistas no están de acuerdo, y al revés.
Recordem que fa més d'un any, quan va ser deposat el president Hosni Mubarak, els militars van prendre el control provisional del poder a Egipte i això doncs encara no...
Ese por la ley, por la constitución, el artículo 88, que en estos casos es... Exacto, es el dels militares.
És un mecanisme previst que el poble que es manifestava als carrers, a la plaça Tahrir, va acceptar d'alguna manera, no?
Al principio los militares actuaban muy bien. Pero eso se cambió después. Ese se cambió, los militares, se ha cambiado el papel de los militares después.
Vostè, senyor Ragay Girgis, és de religió copta cristiana?
Soy copto católico copto ortodoxo, bueno, de la familia de católicos y ortodoxos. Copto quiere decir egipcio.
Sí.
De origen egipcio. Normalmente todos los egipcios son coptos, pero no todos los coptos son cristianos.
Sí, religiosament aquí entenem la paraula copta com a cristià, ortodox o catòlic, però vaja, cristià oriental.
Sí, no, normalment...
Li agraeixo l'aclariment, eh? Sí,
és,
sí.
És egipcio, però claro, desde que la entrada de l'islam ahora se refiere copto, quiere decir cristiano, pero no. Todos los egipcios son... coptos. Uh-huh.
Religiosament els egipcis són majoritàriament musulmans, però hi ha un 10%, si no recordo malament, de cristians. Quin percentatge són de la població total, més o menys?
Una mica més. Eh?
Una mica més.
Siempre el Estado da porcentaje inferior es para disminuir un poco, pero bueno, hay casi unos 15 millones más o menos.
Això anava a dir que un percentatge petit per nosaltres són 15 milions de persones, de cristians.
Sí, 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 pero normalmente el Estado da el 4, 5, 6% solamente, pero no es correcto esto.
Molt interessant tot el que ens està explicant l'hoteler egipci Ragay Girgis, que fa 19 anys que viu a Catalunya i que des d'aquí veu, com molts egipcis també que estan entre nosaltres, la situació del seu país amb preocupació. Ens quedem amb ganes de parlar-ne més, ho deixarem per un altre dia, però li vull preguntar per acabar com veu el futur immediat de la situació social i sobretot de la convivència interreligiosa entre els egipcis musulmans i els egipcis cristians i d'altres creences que hi pugui haver. Això és possible reconstruir-ho perquè també tenim visions diferents. Hi ha qui diu que hi ha bona convivència segons les zones del país, en altres no tant.
Bueno, eso depende de las zonas, porque hay zonas que hay un poco de seguridad, hay zonas que no. Pero mientras, lo primero que hay que hacer es, hay que tratar todos los egipcios iguales. No hay que tratar uno más guapo, uno menos guapo, uno cristiano, uno musulmán, uno moreno, uno rubio, no.
Eso es lo que todos desitgem per tots els països, aquí
també. Separar la religión de la entidad religiosa, del trabajo, del colegio. Hay que separar todo esto. Y hay que tratar todos los egipcios por igual. Eso es lo que necesitamos y nada más.
Esperem que la nova Constitució així ho estableixi.
Bueno, perquè... por eso estaban hablando ahora, están reformando el artículo 2 de la Constitución sobre todo, porque claro, el artículo 2 que está basado que el país es un país musulmán, la lengua árabe y los principios del Corán son lo que deciden, pero claro... Jo no soy musulmán porque tengo que seguir la ley del Corán.
Una cosa es la cultura árabe o la lengua árabe, que
sí, sí,
es reconegui ya, com a majoritària.
A pesar de originalmente no es nuestra lengua. Uh-huh. El árabe no es la lengua original de los coptos, claro.
Sí, 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 ja l'entenc. Però vaja, en qualsevol cas, està bé que no coneix, però religiosament
claro,
sí, sí. La neutralitat com a mínim, no?
Exacto, exacto.
Moltíssimes gràcies, Ragay Girgis, hoteler egipci, resident a Catalunya des de fa 19 anys, molts ànims en la seva feina aquí i també en els seus vincles amb Egipte. Esperem que la situació millori pel bé de tots i també pel bé de tot el Pròxim Orient, on hi ha molts focus d'atenció actualment, per exemple, a Síria també.
Claro, sí. Claro,
molt bon dia i fins una altra. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, gràcies. Gràcies.
L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
Nocturnàlia, primer cicle de concerts d'estiu al Jardí de la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona. Del 23 al 27 de juliol, cada dia a les 9 del vespre, música del barroc alemany amb viola de gamba, orquestra de 12 violoncels, trio de jazz, aires de cort i música coral del Renaixement. Entrada anticipada per cada concert, 10 euros disponibles al web santamariadelpi.tiquetea.com o a la botiga de la Basílica. Abonament per tots els concerts, 40 euros. A cada concert s'oferirà una copa de cava.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Passa un minut d'un quart de nou, comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, el penúltim de la temporada, espai de medicina natural que compartim amb tots vosaltres, amics oients, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, tots els dimecres. La medicina natural protagonista amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar, garantia per a la nostra remineralització, per a la nostra neteja de les cavitats nasals, per al nostre sinus i també per molts aspectes de la nostra salut que per via oral podem millorar gràcies a aquesta aigua de mar que ens ofereix Quinton. Ens acompanya a l'espai Naturalment, com sempre, el doctor Miquel Pros. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Bueno, com sempre, de moment, estupendament, no?
Li agraeixo sempre el bon aspecte que fa quan ve aquí, i que segur que transmet als oients. Els oients tenen aquesta sensació per la visió positiva de la vida que vostè...
Bueno, la veritat és que estic satisfet perquè parles amb gent, amb coneguts i no tan coneguts, amb pacients i no pacients, i això que... Això es va comentant, sí. El tema nostre de la ràdio.
De la medicina,
no?
Natural.
I aquest programa, que interessant i que simpàtic. I... Mm-hmm. Molt bé.
Molt bé. Ara estem en la canícula, fa molta calor i també hi ha precaucions que potser, si tenim temps avui, podem comentar.
Bueno, podem parlar, però vaja...
Sí. Les de la hidratació són sí, bàsiques, sí. Oi? Saludem també Montse Palacín, que és metgessa especialista en medicina natural. Doctora Palacín, molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Com
Gràcies
està?
Per invitar-me.
Gràcies a vostè. Doctor, però es pot completar una mica més la presentació de la doctora Montserrat Palacín?
Sí, bueno, la doctora, ella mereix, vaja, amb tota seguretat, un programa a part, no? Perquè és
una... Apa,
ja. Sí. És
doncs una... avui ho fem, avui li dediquem.
És una dona molt vinculada a la medicina natural i que ha fet i ha aportat grans coses a la medicina natural. La Montse i jo, de fet, vàrem tindre un contacte, bueno, ja ens coneixíem quan anàvem a fer uns cursos amb el doctor Honorio Jimeno, una referència històrica de la medicina natural, un personatge que probablement molts dels que ens escolten, sobretot persones d'una certa edat, segur que havien conegut el doctor Jimeno, el carrer Bruc, no, Montse?
Era fantàstic. Era un orador.
Una persona entranyable, exacte, un gran orador.
Hi ha un llibre d'ell que si el poden sí. trobar, és Paso por Helios, del doctor Jimeno, que és preciós. El va editar Integral.
Doncs amb la Montse ens vam començar a conèixer, érem estudiants de medicina, Montse, te'n recordes? Uh-huh. I, bueno, vam acabar la carrera i llavors un dia ella estava... També un dia de canícula, així com avui,
sí,
no?
Per pel aquí, carrer ens vam trobar.
Sí, i Montse, què fas? I tu què fas, Miquel? I jo dic, doncs mira, jo estic al Curotel Hipòcrates. I què dius? I què és això?
Dic, jo vull venir. I dius, és que no hi ha feina.
Sí, clar, començava amb l'idea de feina, no? I llavors, bueno, escolta, així en broma va pujar en el Curatel, i el Curatel va ser una experiència interessantíssima l'any 78, és a dir, ha plogut una mica, eh?
Això li anava a dir, és de fa 34 anys, vaja.
1978 es posava en marxa. Jo vaig ser els tres primers anys i llavors, doncs, bueno, va vindre ella i ella va estar des del 78 fins...
Vaig anar-hi per una temporada i em vaig quedar 19 anys.
I d'això del Curatel Hipòcrates ens pot explicar una mica més en què consisteix?
Bueno, de fet, jo en aquells moments venia d'Alemanya perquè havia estat treballant en clíniques de medicina natural, com sempre ja hem dit, i cal recordar que Alemanya és, en aquest sentit, una referència històrica, no? Una referència mundial, no?, de la medicina natural. I a Alemanya, doncs, això de clíniques, sanatoris, curotels, és algo molt comú. Fins i tot a la Seguretat Social, tu vols fer un dejuni i, escolta, te'n vas a el que seria l'Hospital Clínic d'Hamburgo o a l'Hospital Clínic de Múnich i pots fer un dejuni sota el paraigua de la Seguretat Social. Això aquí no crec que arribi mai. No sé, em sembla que...
Potser sí, ara amb les retallades, potser sí.
Bueno, però vols dir perquè ens tocarà fer dejuni per nassos, no?
No? Bueno, bé, això doncs... sempre podem tenir esperança, no?, que arribi.
Sí, bueno, aviam, això és la il·lusió. I, bueno, doncs, llavors des d'Alemanya jo vaig acabar... fent una mica o recuperant aquestes experiències d'Alemanya, vaig posar en marxa amb un soci que era el propietari de l'hotel, que era l'hotel Les Forques, el vam anar transformant i el vam convertir en un curhotel per no ser ni sanatori ni clínica, perquè això feia una mica de por o d'angúnia. I així va néixer el curhotel, i el curhotel, haig de dir, Curhotel Hipòcrates, Montse, recordar-te, no?, i recordar-nos que va ser, des del punt de vista de la medicina natural, doncs una projecció importantíssima, perquè allà dalt es van fer una sèrie d'homenatges a grans personatges de la medicina natural, i ara recordo, per exemple, la figura del Richard Wener, no?, la figura de Cosmin. Bueno, Cosmin, això arriba
ja,
més tard.
Ja és a l'era meva.
Ja és l'era Palacín, no? Però des d'allà, doncs, homenatges a referències mundials de la medicina natural. El Curhotel, durant aquella època, doncs venien metges alemans, metges amb una gran experiència, per formar el nostre personal. Vull dir, vam fer un intercanvi, doncs, cultural intens. I el Curhotel va ser la plataforma també de el que avui és l'Associació Espanyola de Metges Naturistes. O sigui que vam ser un punt d'unió entre el que un metge de Madrid, el famós Palafox, no?, doncs ens veia com una mica ens veuen avui els catalans, com si fóssim uns bitxos raros, i nosaltres vàrem ser el punt de connexió entre el que seria els metges amb criteri naturista del sud d'Espanya o del centre sud i nord o Catalunya, País Basc. Per tant, va ser un punt d'encontre, de reconciliació, de trobada, de referència de la medicina natural, amb la qual cosa jo crec que n'hem d'estar molt, però que molt orgullosos. No en parlem massa d'això.
És però, veritat.
I després hi va haver també el doctor Fermín López, un altre metge que va morir, i la seva vídua, també un metge que anava despistat perquè, doncs, volia fer medicina natural però no sabia on anar, va vindre al Curhotel i des del Curhotel doncs, bueno, es va quedar allà una temporada, potser abans que tu arribessis, no?
El vaig arribar a conèixer, sí.
I la seva vídua va muntar llavors
un premi, no?
I llavors, doncs, aquells treballs de medicina natural, doncs, hi havia un premi. En fi, tot això ja és història.
I això és, diguéssim, com la primera experiència d'expansió de la
primera,
medicina natural, no?
Sí, podríem dir...
Des de l'any 1978. Sí, podríem situar després, aquest any com a important, no?
Sí, no? Sí, perquè després també recordo altres metges, que avui són metges com, per exemple, que està a Granollers, el doctor
Santos Martín,
també
és un oncòleg alternatiu.
Sí, que és, per tant, clar, nosaltres oncologia, sí que fem oncologia a les nostres consultes, però quan hi ha una oncologia complicada, doncs el derivem amb ell.
I ha de tractar càncers directament.
I ell també va ser un metge que va aterrar en el Curhotel, i del Curhotel el vam enviar a Alemanya o a Suïssa.
No sabia.
I així va, sí, clar, perquè llavors jo no tenia cap experiència en oncologia, clar. I li vaig dir, home, aquí al costat meu no prendrà res, perquè jo era jovenet, m'iniciava. I em va fer cas, va anar a Alemanya, es va quedar a Suïssa, i bueno, i va tornar també en el Curhotel, doncs, el doctor Vinyes, no? Que venia d'Alemanya, El Frederic Vinyes, que és el responsable de què? Del drenatge linfàtic, és el responsable...
Sí, ha escrit molts llibres, té un llibre que es diu Carne no gràcies, que està molt ben documentat.
Bueno, on te parla potser de l'accés, del perill de l'accés de les proteïnes, un llibre molt interessant. Bueno, i finalment, doncs, esclar, dic que a partir... Bueno, jo marxo l'any 81.
I em quedo jo aterroritzada, sol ante el peligro. Sí.
Però ho va fer molt bé i gràcies a la doctora Palacina avui tenim... Llavors, ell és un cul de malseure, és un cul inquiet, ja li diem, és una rara avis, no? Però gràcies a ella tenim avui el mètode Cosmin aquí a Espanya, tenim la reeducació postural global, és una referència fantàstica en el món de la...
Es pot explicar, doctora Palacino, el que és això, el mètode Cosmin?
La fisioteràpia, no?
Sí.
Sí. Bueno, el mètode Cosmin pues, és el mètode d'una doctora suïssa, bueno, era d'origen rus, i que es va tenir que marxar a Suïssa per la revolució, no?, perquè els pares eren burgesos i els van fer fora, i va crear tota una metodologia de tractament de càncer, esclerosis múltiple i d'altres malalties degeneratives mitjançant els canvis alimentaris. I bueno, vaig tenir la sort de conèixer-la un dia, un sol dia, a BBI, a Suïssa, i em va dir... Em va dir aquestes paraules, eh? Reuneix a tots els malalts d'esclerosi múltiple d'Espanya i cura els que és fàcil. Jo no considero que sigui tan fàcil, però ella tenia molts èxits amb aquests malalts i amb càncer també.
Però explica'l, perquè el contingut bàsic essencial de la dieta del mètode... Perquè ara jo precisament tinc a Solius dues persones, ves quina casualitat, joves, amb una esclerosi múltiple, molt incipient. En tenim a la consulta, ja saps que l'esclerosi múltiple fa brots, a vegades poden passar asimptomàtics durant molts anys i no passa res, però hi ha gent on l'esclerosi múltiple pot ser molt agressiva. Però una vegada més, des del punt de vista nostre, de la medicina natural, tenim alternatives interessants, o sigui, Cosmin seria una d'elles.
Clar, ella va transformar l'alimentació, va estudiar els canvis que hi havia hagut després de la guerra i, sobretot, va estudiar molt els olis. Bueno, com la doctora Woodwick, que era amiga seva, que va estudiar els olis desnaturalitzats que es mengen ara, que són olis refinats, que això destrueix els omega, que és la vitamina F, els omega 3 i els omega 6, que se'n parla molt, pues el fet d'agafar un oli i refinar-lo, com que es sotmet a altes temperatures, es destrueixen els omegas i llavors hi ha un dèficit d'omega 3 sobretot, i ella va estudiar molt això i va fer uns canvis alimentaris molt importants.
Es refereix vostè, per exemple, als olis de girassol, els
sí,
olis
bueno,
refinats.
Sí, és que no se n'ha de prendre d'oli de girassol refinat perquè és molt tòxic. Eh?
Uh-huh. Queda feta la recomanació de la doctora Palacín.
Són olis d'oliva verges i després l'oli de lli com a complement dietètic.
Aquests són els recomanables, diguéssim, sí. Oli d'oliva verge.
El que passa que el de lli s'ha de guardar a la nevera i s'ha de consumir molt ràpid perquè s'enrancia de seguida i jo n'aconsello una o dues cullerades soperes al dia i prou. No és tan bo com el d'oliva de gust, per tant, els hi faig prendre com un medicament, diguéssim.
Ja.
Bueno, Cosmin va ser una referència. I llavors, doncs, jo vaig intentar que vingués aquí a fer un curs, però ja es va morir, llavors. Ja no vaig poder, però sí que vaig organitzar un curs a Curatel Hipòcrates amb els seus deixebles, metges.
I ha parlat el doctor Pros d'altres fites.
De la doctora Cosmin, bueno, jo no sé...
És la RPG.
O una alumna d'ella va ser la doctora Woodwick, no? Woodwick?
No era una alumna. La doctora Woodwick, que havia estat nominada Premi Nobel, i suposo que no li van donar per ser dona i per anar contra la indústria de les margarines i tal, era una dona que va estudiar molt el dels àcids grassos. Molt insaturats.
Era alemana, també?
Era alemana, sí. Woodwick, doctora Woodwick, que té un llibre que diu també parla del càncer.
Vostè també ha fet seu sempre aquests plantejaments, doctora sí, Palacín.
Sí, evidentment. És que l'alimentació és fonamental. Somos lo que comemos, això ho deia Cosmin, no?
Sí, sí, sí. I també ens ho va dir la periodista Núria Coll fa uns dies que va venir aquí, no? Sí. Ets el que menges, que té aquesta web i tota aquesta xarxa. Estem a punt d'arribar a 9:45, que és moment de fer una breu pausa d'un minut, però recordem als oients que avui tenim Montse Palacín, metgessa especialista en medicina natural, col·laboradora des de fa més de 30 anys amb el doctor Pros, que també és amb nosaltres aquí a l'Espai Naturalment. Ja sabeu que vosaltres, amics oients, podeu dir la vostra trucant-nos per telèfon i opinant en directe, si voleu, fins a una mica abans de les 10 teniu temps. Truqueu-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. en aquest minut que ens queda abans de dos quarts de deu, doctor Pros.
No, una cosa interessant, ja que hem parlat de l'esclerosi múltiple, és que en el llibre precisament meu, el llibre Com cura la vena, tinc un capítol dedicat en aquest, a la fórmula Budvig, que és molt interessant. És així, Montse?
La crema.
La crema Budvig.
Jo la tinc és aquest esmorzar.
És un esmorzar que és com si fos una variant del musli, però esclar, és molt més terapèutic. Diguem-ho així?
Home, té els omega-3, potser a diferència del musli, que no té tant omega-3, sí. Aquí la crema hi ha d'anar-hi una cullerada supera d'oli de lli, emulsionat amb un producte lacti natural i després cereals i fruita. Això ho trobareu a internet,
ser, podria ser el quark, no? Un
el quark, és el quark, exactament. Descremat.
Doncs bé, continuarem ara d'aquí a un minut o un minut i mig parlant de medicina natural i de mètodes alimentaris amb Montse Palacín, metgessa especialista en medicina natural. Fem aquesta pausa pels titulars que ens porta la Carolina Costa i continuem amb l'Espai Naturalment.
Hola, molt bon dia. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha de respondre a les preguntes de l'oposició sobre les conseqüències que poden tenir les últimes mesures aprovades pel seu govern. De fet, ho està fent a hores d'ara al Congrés dels Diputats en aquesta sessió de control, on el president ha tornat a defensar les retallades aprovades pel govern. Prop de 90.000 persones van emigrar de Catalunya el primer semestre del 2012. Catalunya és la comunitat que perd més població d'Espanya, d'on van marxar en conjunt 270.000 persones, el doble de l'any passat. La comunitat internacional redobla esforços per aïllar el règim de Síria, que ja combat contra els rebels a la mateixa capital del país, Damasc. Aquest dimecres, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, viatja a la Xina, on es preveu que insti el president Hu Jintao a abandonar el seu suport a Bashar al-Assad. I en esports, l'era de Tito Vilanova al Barça ha arrencat amb les primeres sessions d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper, que ha comptat també amb el retorn a la feina dels lesionats David Villa, Andreu Fontàs i Dani Alves. Els internacionals tornaran el pròxim dia 30. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel.
I vaig conèixer Blau.
Aquest agost i setembre, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb el que la companyia Àrab Adapò commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Àrab Adapò, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
Passen dos minuts i mig de dos quarts de deu. Continuem amb l'Espai Naturalment, doctor Pros, que hem iniciat a un quart aproximadament. Ja sabeu que podeu opinar, amics oients, podeu trucar-nos per entrar en directe i parlar-nos de qualsevol tema que us preocupi i que pugui ser resolt per la medicina natural. El nostre telèfon per entrar en directe és el 93-409-2772. Doctor Miquel Pros, li volia preguntar una altra cosa a la metgessa Montse Palacín. Bueno,
sí, no, jo li volia desmerdre, ja que hem encetat el tema de l'esclerosi múltiple, jo no sé, Montse, si tens molta experiència, has tingut pacients, jo crec que sí.
Sí, n'he tingut bastants i els hi costa, en general, fer el mètode Cushing, perquè és una disciplina molt important. Han de fer un canvi de vida, s'han d'aprendre a posar lavatives, etcètera, etcètera. És a dir, han de netejar el budell, que era un dels pilars del mètode Cushing. Perquè deia que si el budell estava brut, bueno, això em va parlar fa poc una col·lega, no?, les putrefaccions intestinals influïen sobre tot el sistema nerviós i sobre tot, no? I vaig tenir un pacient fa 10 anys, que es diu Alfred Torres, que és bioquímic, i vaig trobar la història fa poc i el vaig trucar, i llavors em va dir, diu, mira, jo Fa 10 anys que no tinc cap brot gràcies a que m'he tractat els virus de l'herpes. És a dir, es veu que l'esclerosi múltiple pot estar relacionada amb virus de l'Epstein-Barr, de l'herpes, de sí, del citomegalovirus, sí, i de la varicela. Llavors, tractant-se això, ell, i a part fent canvis dietètics, fa 10 anys que no ha tingut cap brot i està a la mar de bé treballant i tot.
I aquí, Montse, clar...
Ah, perdó, té una tesi doctoral, si la voleu trobar a internet. Alfred Torres.
És interessant. Jo penso que aviam, l'esclerosi múltiple, jo no, des del punt de vista, no sé, un col·lega nostre, és un col·lega, diguem-ne, 100% al·lòpata, com ho veu. Però jo penso que sempre és el mateix. La medicina natural aporta un complement fantàstic, interessantíssim, no? I els pacients se'n podien gaudir. Tu ara parles de l'Epstein-Barr, que en aquests moments jo no sé per què, però cada vegada està més present. És a dir, que quan demanem una analítica, doncs, a l'Epstein-Barr, el citomegalovirus...
són positius.
Són. I llavors, jo aquí afegiria, Montse, una de les coses que nosaltres, a la nostra consulta, també ens dona molt bon resultat, precisament. Perquè, clar, quan apareixen aquests virus és perquè hi ha una immunodeficiència d'alguna forma,
clar.
No? I, de fet, una esclerosi múltiple, estem parlant ja d'una malaltia autoimmune.
Exacte.
Per tant, una cosa que fem i que ens funciona molt bé és una autohemoteràpia.
Això,
és a dir, convertim,
sí,
la sang del propi pacient en el seu millor medicament. No? És
fantàstic.
Sí, per tant, per això és important la col·laboració, no? Perquè tu fas coses, tu has parlat de les lavatives, nosaltres no en fem tantes, tu tens a la Mona que et fa la hidroteràpia de colon. Ella l'altre dia ens parlava de les lavatives de cafè.
Ah, és una altra meravella.
La bioquímica Budvik, o aquesta, la senyora Budvik, ella parlava també de les lavatives.
No, però no de cafè, ella feia posar lavatives de camamilla. Les de cafè ho fan en el centre, a l'Institut Gerson, que és un centre on tracten el càncer de forma completament diferent.
Això, Ignasi, és una altra història.
Això és una altra història.
Que...
Però mira si tenen força les lavatives de cafè, que quan hi ha dolor, gent que té metàstasis i té molt dolor, els hi fan posar cada 4 hores una lavativa de cafè perquè baixa el dolor. Uh-huh. És, a part de que desintoxica el fetge, és analgèsic. Vull dir que són impressionants, no?
Ara jo voldria afegir, Montse, també, hem d'aprofitar avui la seva presència aquí, perquè la veritat és que ens veiem molt poc, no?
Però avui ara... s'han trobat aquí, a Ràdio Estel.
Sí, és que ara em fas recordar, quan parles del cafè i les lavatives de cafè que tenen aquest efecte analgèsic, també la civada, quan la gent menja civada, quan jo parlo de la crema de civada que nosaltres recomanem sobretot al vespre, o ja gent, doncs, que la fan durant 3, 5 o 7 dies, una de les coses més patents és precisament disminueix el dolor. O sigui, per tant, la civada té també una acció antiinflamatòria. Clar, si amb un pacient...
També té omega-3, la civada? Té alguna cosa d'omega-3?
Doncs imagina't que un pacient amb esclerosi múltiple, la dieta de la civada, les lavatives,
clar,
de cafè, les vacunes...
És immens. El món de la medicina naturista és immens.
I a més, jo crec que el món de la medicina natural és una font permanent d'inspiració de la medicina al·lopàtica. No ens enganyem. És a dir, que passa que llavors, esclar, si tothom fes medicina natural, què passaria? La indústria farmacèutica, bueno, hauria de fer més homeopatia, tu. S'haurien d'apuntar al carro de l'homeopatia, no? O de les fórmules naturals. Per què? Jo em pregunto sovint per què té tant... Quan ens prenem un medicament químic, té un gust horrible. És allò que te'l poses a la boca. Bueno, jo no hi pres quasi bé mai res, perquè t'haig de dir que jo vaig al dentista i si puc evitar-me l'antibiòtic, me l'estalvio, eh? Però quan prenem alguna medicació per via oral, és una cosa horrible.
Té gust de verí.
Té gust de verí.
De verí.
No? I en canvi la gent s'ho pren...
Penseu-s'ho.
S'ho pren amb una alegria, tu, a les farmàcies. Van a la farmàcia i es foten els ibuprofenos, escolta, tu, com si fossin aigua de la font d'aquí al costat, no?
Jo em dedico al Vademecum, el faig servir. El Vademecum és aquest enorme llibre que ens regala la indústria farmacèutica per receptar. Doncs jo el dedico, el faig servir per mirar bé els efectes secundaris i mirar d'anar traient el que puc. No posar, sinó treure.
Precisament la medicina natural es basa, entre altres coses, en la idea d'evitar al màxim aquests,
exacte,
fàrmacs, perquè hi ha alternatives. Aquest és el seu gran
aquí
argument,
està la,
no?
Cosa.
Doctora
aquí
Palatín,
està.
Hi ha, com deia vostè, des de lavatives de cafè, de farigola o d'altres substàncies naturals, fins a mètodes d'hemoteràpia, com diu el doctor Pros, o moltes altres.
Autohemoteràpia. Però tornant a aquest tema del que has comentat d'aquest pacient teu, Torres,
sí?
Ell té
Alfred
editat
Torres.
Aquest...
Sí, ell ho escrit, ha presentat la seva tesis doctoral en els del Valle d'Hebron perquè se l'escoltessin ni caso, no?
Bueno, doncs vull dir que segurament en aquests moments segur que hi ha com a mínim una persona que té esclerosi i s'està escoltant, que hauria de fer
que s'hauria de mirar aquests anticossos i bueno, mirar de lliurar-se d'aquest virus i fer un canvi dietètic total.
I podíem aconseguir aquest...
Alfred Torres, sí? Busqueu a internet i trobeu la seva tesis.
Doncs Alfred Torres,
sí.
Bueno, és doncs, metge naturista.
Jo no li he demanat permís, però bueno, per dir això, però jo suposo que estarà content.
Si està a internet, sí, és està internet. Públic, no passa res que es digui. Bueno. Doctor Pros, digui.
Escolta, no, aprofitem, Ignasi, de parlar una cosa que jo em sembla que ara és el seu, no sé, el seu life motive.
Mi fuerte.
Més sí. important.
Actualment, no?, en el seu treball com a metgessa.
Que és la reeducació postural global, a Montse. Perquè, si em permets, Montse, quan algun pacient... I què és la reeducació postural global? Jo penso que és, bueno, jo ho explico dient, que si hi ha algun sistema de prevenció de problemes articulars i un tractament de rejuveniment de tot l'aparat osteoarticular, és l'RPG. Ja m'equivoco?
No, realment.
Reeducació postural global. Això més o menys entenem de què va, però
realment el nom no diu res, és dir, està molt mal trobat aquest nom. Jo podria dir... Estiraments musculars globals, això ja s'acostaria...
Ah, perquè postural tots pensem a com seure bueno, bé, a com
sí, però és que
tenir l'esquena recta...
Penso una cosa, postural vol dir la postura respecte a la gravetat.
Òbviament.
I quan veiem una persona, veiem si té bona o mala postura, és dir, si estira endavant, si està tort. Però per què està tort o estira endavant? Perquè hi ha quelcom que li estira, que li tiba. No és per debilitat muscular. Quan una persona estira endavant... La medicina oficial i la gent raona que és perquè té debilitat dels músculs posteriors, si no és veritat.
Moltes vegades és mental, és d'estrès...
No, què va. És que li tiben unes fàscies, que són uns lligaments que van per davant. I sobretot passen per entremig dels pulmons i són els responsables de la gepa, de la cifosis.
Sí, sí.
Llavors, els músculs posteriors, pobrets, estan treballant molt més, estan molt rígids, i el que s'han de fer és estirar. Llavors, ja ho ha dit el doctor Pros, és un mètode anti-aging. Fins al punt que la Clínica Planes ho ha inclòs en el mètode antiàgic que tenen. Per què? Perquè rejuveneix la musculatura. Perquè l'envelliment muscular és igual a la rigidesa.
Doncs tots aquells mètodes contra els efectes de l'edat avançada, no?
De fet, aquest mètode ja hauria d'estar implantat.
No s'ensenya, encara no s'ensenya.
Les residències de tercera edat.
Ah, això mateix.
I com el treballa, doctora Palacina, aquest mètode?
Doncs, això també ho fa el doctor Pros, que té una col·laboradora, no? Doncs això s'ha de fer un curs de postgrau, que és pels fisioterapeutes, i en Espanya pels metges, en el qual s'aprèn a llegir la rigidesa muscular del pacient i a tractar-ho. I es tracta amb unes postures progressives d'allargament muscular, que no són gens agressives i que van estirant poquet a poquet els músculs perquè no comprimeixin l'articulació.
És curiós.
És a dir, l'artrosi, que ningú sap la causa, és deguda a la rigidesa dels músculs estàtics. Ja està, és això, és tan senzill com això.
Sens dubte. Magistral, no? Magistral. Qui va crear l'RPG?
Philippe Souchard és un geni, jo dic que és un geni.
D'on ve l'RPG?
És de França, sí, sí. Uh-huh. Va iniciar amb Mézières, però després es van barallar perquè Mézières no va suportar l'abans que va fer Philippe Souchard, no? Com molts genis, doncs, després no volen acceptar que hi ha gent que els ha superat. Philippe Souchard la va superar i va crear el mètode d'RPG, que és una meravella. I després n'hi ha un que és per autoestirar-se, que és l'estretching global activo, que això ho pot fer un mateix, SGA. Però la RPG és per terapeutes que tracten pacients amb problemes. Ja et dic que és una meravella.
Doncs la doctora Montse Palacín, experta en medicina natural, ens ha parlat d'aquest mètode de reeducació postural global, encara que el nom sigui com és, però l'important és el contingut i
exactament.
Els efectes que pot tenir, no?, per molta gent.
Sí, sí.
Suposo que vostè l'han visitada persones d'edat avançada, d'edat mitjana...
Bueno, ara tinc una senyora de 92 anys.
Déu-n'hi-do. I ja s'aconsegueixen coses també
sí,
a aquesta edat?
Sí, sí, sí. Com a mínim frenar el procés d'envelliment i de deterioro i que et vagis encurvant cap endavant, saps? Això que se'ns escurça el coll...
Sí, sap greu veure aquestes persones...
No, però és que de vegades als 60 anys o inclús
ja passa,
els nanos
sí.
joves que ara creixen massa, perquè jo crec que mengen massa proteïna i llavors els fa créixer
molt. Per la llet de vaca o per la llet animal.
Això mateix, exactament. És dir, jo els hi aconsello que no prenguin lactis i no tanta proteïna. Perquè jo crec que els creixen molt, però això no és cap avantatge que creixin tant, perquè llavors es torcen cap endavant.
és, de fet, aquesta una de les grans alternatives alimentàries de la medicina natural. Menys proteïna, menys carn, que culturalment ja sabem que aquí mengem molta carn i, molt, i massa peix.
El tall.
Sobretot que no falti. No? Sí. Això.
També es poden buscar equilibris doncs, de verdura amb llegums, verdura amb cereals...
Escolta, anant 30 anys enrere, perquè els que avui tenim no estem en les dècades dels 60, no? De camp, que es menjava a casa de camp, de tall, es menjava
molt. El pollastre era per Nadal.
Una cosa excepcional. I ara...
Una nengada.
Una mica de... Sí, una nengada, una mica de cansalada.
Això.
No, però es menjava molt poc. I en canvi, doncs, són aquesta gent que tenen, fixa't, que tenen una... Dius, és aquell avi d'abans, vol dir, té una salut de ferro, no ha tingut mai res. Oh, carai, no ha tingut mai res, perquè potser menjaven d'una forma molt més intel·ligent que ara, no?
Saps que està baixant l'esperança de vida i no, ens enganya. Està baixant. Jo estic fent la meva
pròpia... S'enganyen en tot món, sí.
Estic fent la meva pròpia estadística i hi ha molta gent que es mor als 60, als 70. És a dir, l'esperança de vida va pujant. Els nostres avis va pujar sobretot per la higiene i per l'aigua corrent.
Estem beneficiant-nos ara d'aquesta pujada, però diu vostè que ara
però
torna
no,
a baixar.
Però no, ja està baixant.
Si badem, tornarà a baixar
no,
molt.
No, ja està baixant, amb la generació dels nostres pares, ja.
Bé, tenim una trucada fina des de Barcelona. Senyora Fina, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Mire, a veure, jo tinc polimialgia reumàtica. A veure, només això és el que en diuen.
Sí, polimialgia reumàtica, ja ho hem entès.
Reumàtica, sí. I estic prenent... Bueno, fins ara ja està prenent... Com se diu això? Cortisona. I metotrexato. Metotrexato un cop a la setmana. I l'endemà fol per compensar, es veu que poden baixar les defenses, etc. Però ara la cortisona ja fa 2 mesos que me l'han tret. I llavors, pues, més o menys, bueno, ara, no sé, diguéssim, en principi ha tornat a... Jo no tinc el dolor que tenia abans, però els anàlisis surten alterats una altra vegada. I llavors hi ha una persona que m'ha parlat de vostè, que escolta sempre aquesta ràdio, i em parla d'aquest doctor, que és, deu ser vostè, no?
El doctor Prou, sí.
Bueno, ara li, donarem, li facilitarem el telèfon, que també el facilitem per a tots els oients, que és el 93-212-1504. 93-212-1504. Si vol prendre nota, i si no, el tornarem a dir després també.
No, ja està, ja.
Ens pot, ens pot dir breument com se li manifesta aquesta malaltia, aquesta polimialgia, i quina edat té, si no té inconvenient de dir-nos?
Doncs pues ara acabo de fer 69, però se'n va... Em va passar això el 2009.
El 2009, fa 3 anys, i una mica què és, segons el seu estat i com se li manifesta, aquesta polimialgia reumàtica?
Doncs pues, mira, jo vaig començar que precisament aquesta alteració que hi ha a la serosedimentació, a la sang, estava a 72, per exemple, i jo no tenia cap classe de dolor. I en canvi, un bon dia, que estava a 12, vaig començar amb aquesta cosa, que... passava quan es feia, o sigui, a la tarda, allà a les 8 de la tarda.
I se li manifestava amb un dolor?
Sí, un dolor invalidant al braç esquerre.
Doncs moltes gràcies per la seva aportació, Fina, de Barcelona. Ara pot escoltar el doctor Miquel Pros i la doctora Montse Palacín, que li podran aclarir algunes coses i que espero que li vagi molt.
Però és que jo no sé quina ràdio, on la busco, aquesta ràdio.
Ràdio Estel, el 106.6. De tota manera, si vol, la deixem en espera i que el contestin directament. Així no ha de fer la feina, però escolti'ns el 106.6 a Barcelona, que és on, des d'on vostè ens truca. 106.6 de la FM. Però digui'ns, doctor Pros i doctora Palacín.
Bueno, no sé, la...
La polimialgia.
Sí, com se diu la senyora que ens truca?
Fina, de Barcelona.
Fina, veiem vostè ara, esclar, ens obre aquí una finestra, no una finestra, un balcó per dir autèntiques meravelles de la medicina natural versus la polialgia reumàtica, perquè jo em sembla que precisament la polialgia reumàtica tractada amb el metotrexato, corticoides... Només ens hem de fixar una cosa, aquest metotrexato, mira quin nom tan agressiu, ja fa por, ja m'estan matant amb això. Sí, home, clar, és, a mi em fa pànic quan hi posa els corticoides.
És un immunosupressor.
Doncs, i, bueno, aquí, naturalment, la medicina natural, què podia fer aquesta senyora? Doncs, home, d'entrada, trucar-nos de seguida, tu. Un tractament molt efectiu seria l'ozono. A l'ozó. l'ozó directament amb vena.
També que és una extracció de sang que després es reinjecta amb ozó,
sí, després hi ha un mètode...
La dieta Cosmin mateix, que, o la teva.
La dieta Cosmin.
O la de la vena.
La dieta de la vena, que ja em dic que té un efecte antiinflamatori.
Després no? Moltes llimones aquí, jo recordaria el capo.
Molt bé. Ben...
Llimones, eh? És a dir, dos o tres llimones al dia.
Per què?
Bueno, perquè són antiinflamatòries i, bueno, jo hi crec molt amb les llimones. Potser no s'ha fet un estudi científic, però jo quan tinc algun problema suc de llimona. I per als problemes reumàtics, perquè és un alcalinitzant. En contra del que sembla que és àcida, quan entra en el cos, el citrat s'elimina per la respiració i es queden les bases. És alcalinitzant.
Doncs, ja tenim un altre punt, una altra anotació.
I després la RPG, si hi ha rigidesa muscular. Però això de que tingui dolor en un braç, a mi em suggereix que potser és una etiqueta el que li han posat, que no sigui aquesta senyora que té algun pinçament cervical del plexe braquial. És a dir, que moltes vegades posen etiquetes, eh?
Sí, ens està escoltant, no, Fina, en aquests moments? Sí, la tenim encara a l'altra banda del fil telefònic. Fina?
Sí, que sí. Estic aquí, sí.
Perfecte, perfecte.
Sí. Bueno, i llavors també hi ha una variant, bueno, no és una variant, hi ha un sistema, que també és un sistema alemany de massatges, que és el Dike, no?
El mètode Dike, sí.
El mètode Dike.
Sí, aquest no sé si aniria bé per aquí. Aquest és un mètode fantàstic, molt, però hi ha molt poques persones que ho facin aquí a Espanya i bueno, és un mètode també regenerador a través de la pell.
Per als no entesos, la poliàlgia a nivell tècnic, com la definim?
Mira, saps el que vol dir poliàlgia? Poli vol dir molts i àlgia vol dir dolor. És a dir, que no és cap diagnòstic. És com dir la fibromiàlgia, que és un altre invent. Per mi és un invent, no té cap entitat clínica. Tu dius hipotiroidisme, té una entitat clínica, té febre reumàtica també, però això no, és un invent, és una etiqueta que posen quan no saben que té una senyora que li fa mal tot, entens? I llavors
serveix.
Sí, la senyora
Fina ha fet referència a uns nivells de la sang, no?
Sí, bueno, aquí encara hi ha nivells, aquí encara es subjectiva alguna cosa, però amb la fibromialgia no. Llavors, què? Que puntos gatillo i res. Llavors, el que ha de fer una senyora amb fibromialgia és desintoxicar-se i començar a fer estiraments i fer un canvi de vida.
Senyora Fina, li agraïm la seva aportació, no la volem entretenir més, que ens ha trucat.
No, però jo voldria afegir alguna cosa més, Ignasi. Aquesta senyora Fina, ara la doctora Palacín parlava dels puntos gatillos, segur que hi ha punts a l'esquena que són molt dolorosos, i llavors aquí nosaltres hi posaríem una ventosa escarificada. Fem, en aquest punt tan dolorós, fem unes punxadetes superficials a través de la pell, li posem una ventosa i traiem el que són els mediadors del dolor, és a dir, les substàncies que generen el dolor. Perquè hem de donar un ibuprofeno, una substància que ha de passar per la via gàstrica, carregant-se el fetge, el ronyó, etcètera, etcètera, quan nosaltres podem actuar i actuem directament sobre el punt del dolor. Doncs aquí ja trobaria una millora fantàstica. Jo li diria que em truqui a la consulta.
Sí, li tornem a recordar el telèfon, el 93-212-1504, la consulta del doctor Pros a Barcelona.
Sí, ja m'hi he apuntat, ja.
Molt bé, on si cal també
I llavors, Ignasi, si em permet, si nosaltres tenim, si ens ve veure i li millorem aquest estat o la traiem d'aquesta situació, doncs un dia vindrà aquí
a l'estudi de Radio Estel, si li sembla bé.
A parlar de la seva experiència que ho haurà fet vostè amb nosaltres.
Però gràcies. Ha d'anar traient el metotrexat, a poc a poc.
No, sí, ja ho estic fent, eh?
Gràcies, senyora Fina, des de Barcelona, pel seu testimoni, i ja sap que ens troba al 106.6, sintonitzi'ns, a Barcelona, Ràdio Estel. 106.6 de la FM. Gràcies i bon dia.
Gràcies.
Adéu-siau. Ja saben els oients d'altres llocs que hi ha altres freqüències, evidentment, a la Catalunya Central, als Pirineus, a Lleida, a les Terres de l'Ebre...
Ignasi, allò que deia inicialment, que cada vegada és un programa, jo crec que és altament pedagògic, jo estic molt satisfet.
Aquesta senyora no sabia ni on érem. Suposo que algú li ha donat el telèfon perquè truqui al programa.
I la veritat és que jo reconec que quan em van proposar de fer això em va fer una certa mandra, però estic molt content i molt satisfet, i llavors això ens permet avui retrobar-nos doncs amb col·legues, no? Com avui la Montse, i això doncs per mi és molt enriquidor.
Vostè treballa amb una consulta pròpia, senyora Palacín?
Sí.
I
la comparteixo amb altres terapeutes globals. És a dir, som 5 reeducadors posturals i hi ha, a veure, homeòpates i la noia que va sortir fa pocs dies, que és hidroterapeuta de colon, en fi. Però sobretot el que fem allà és medicina naturista i reeducació postural global i neteges de colon.
Ja hem vist pel contrast i pels comentaris que han fet tant el doctor Miquel Pros com la doctora Montse Palacín que hi ha diferents mètodes que s'enriqueixen mútuament. Potser el doctor Pros no utilitzarà mètodes que vostè utilitza i vostè igual amb els seus, però no s'exclouen, diguéssim.
Bueno,
no,
l'únic és la hidroteràpia.
Però intercanviem pacients.
També tenen algun espai.
Quan jo ja tinc un pacient o algú de l'equip, no?, que considerem que és susceptible doncs, a una hidroteràpia de còlon, automàticament l'enviem allà perquè nosaltres això no ho tenim. La RPG, doncs, hi ha pacients que per la ubicació geogràfica, doncs, els és més interessant el carrer Bruc, doncs el carrer Bruc, no?, o el carrer Muntaner, tot depèn. Però tot això ens porta a Montse una vegada més. Abans d'entrar aquí en el plató, estàvem parlant de la importància que seria poder disposar d'un centre de medicina natural.
Bueno, aquí jo cridaria els inversors, que sí? En lloc d'invertir en coses insostenibles, per què no pensen en invertir en cases de salut, que se'n necessiten tants? Jo dic que estan els sanatoris i estan els infermatorios, que són els hospitals. A mi em fa pànic, a mi em fa pànic anar a un hospital. A l'hospital està molt bé per coses agudes i traumàtiques, fantàstica, de vegades et salven la vida,
no,
però per les cròniques no.
Fan, ja.
Però per les cròniques no. Llavors s'haurien de fer cases de salut, sanatoris, per què els inversors no pensen en això? Que seria un negoci.
Centres de medicina natural.
Ah, això mateix.
I també un estalvi per la sanitat pública, de què es parla tant de poc copagament. Per
clar.
Jo, sincerament, si estigués avui de conseller de sanitat en el govern del Mas, jo el que proposaria... O sigui, fixa't que Catalunya, per les seves condicions climatològiques, geogràfiques, paisatgístiques, precisament per la qualitat, ara de que tornem a parlar del producte local, no?, la qualitat dels nostres aliments, Catalunya podia ser la nació sanitària de la resta d'Europa. És a dir, holandesos, belgues, tots els suecs vindien a curar-se aquí. De fet, hi va haver una època que la Seguretat Social sueca va plantar a Benidorm o a Benicassim, hi havia un centre que era modèlic, era un centre de la Seguretat Social sueca que feien tractaments de rehabilitació amb aigua de mar, talassoteràpia. Va ser la primera experiència que va haver en l'estat espanyol. No sé exactament què va passar, ni tinc ganes de saber-ho, però es veu que hi va haver algun problema amb la sanitat nostra, això potser algú algun dia m'ho pot aclarir. Era un lloc increïblement bonic, bueno, no sé, és a dir, manquen paraules per descriure el lloc. Ho va agafar la Seguretat Social espanyola i en 3 mesos ho va rebentar. És a dir, va passar de ser una autèntica meravella a ser una autèntica, bueno, una desgràcia, no? Ara, en aquests moments, no sé com està. Però, bueno, per què dic això? Dic això perquè, doncs, si sapiguéssim gestionar, a més de fer grans hotels i de 5 estrelles i d'aquestes mandangues, que féssim petites clíniques de medicina natural especialitzades, això podria ser una referència per la resta d'Europa i el resta del planeta.
Avui reivindiquem, doncs, la integració amb reconeixement públic oficial de la medicina natural en el nostre sistema sanitari, com ha dit moltes vegades el doctor Pros, sense excloure les altres medicines,
absolut, clar que no,
convivint
clar,
amb elles
per suposat, però
i no excloent-les a vegades quan no hi ha més
però,
remei.
I a més explotant en un moment en què fa falta idees, noves idees, doncs a veure si hi ha algú, com deies tu, Montse, algun promotor i algun polític que s'interessi pel nostre tema.
Ho hem de deixar aquí, recordant als oients, potser per simplificar telèfons, que si volen demanar per la doctora Montse Palacín, trucant al doctor Pros al 93-212-1504, doncs si en algun moment algú vol demanar per la doctora Palacín, allà els poden facilitar el seu contacte i el seu telèfon. Recordem que el doctor Pros també té el balneari respiratori del carrer Camp 87, a prop de la seva consulta del carrer Muntaner, aquell balneari respiratori on tractaments d'aigua, de mar, Quinton i altres fórmules de millora de la nostra salut són importants. Reivindiquem també l'aigua de mar un dia més. I, d'altra banda, la consulta per a les comarques de Girona, de Solius, eh? No ens oblidem.
Que és on ens hem d'anar retirant tots. També.
Això mateix.
Gràcies, doctor Miquel Pros i doctora Montse Palacín. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Adéu-siau.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. El dissabte 21, acte inaugural amb Esclat Gospel Singers. Serà a les 10 de la nit a la parròquia de Sant Pere. I el dimarts 24, també a les 10 de la nit, Marta Matthew i Daniel Blanc a la cripta de l'Ermita. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Avui volem acabar felicitant Càritas Catalunya per aquesta medalla d'honor del Parlament en la categoria d'or que li ha estat concedida. No necessita presentació, Càritas, ni tampoc reconeixements, però sí el de la societat civil per la feina que fa, no està de més. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Jordi Carretero, l'Anna Buch, la Sara Cruz, la Carolina Costa, també el David García i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8, que vagi bé. Ràdio Estel.